Hi ha algunes decisions molt esperades i que s'estan reclamant per part una part important de la ciutadania, com per exemple les que fan referència als més petits, als nens i a les nenes que fa un mes que no poden sortir al carrer. Aquesta setmana publicàvem la segona onada del tracking de Catalunya Ràdio de TV3 sobre l'impacte del coronavirus en la ciutadania, centrat precisament en els més joves, en els que estan estudiant i els que estan tancats a casa, i com els està afectant. Una immensa majoria de nens no han sortit al carrer en l'última setmana, i els que ho han fet per anar a llançar les escombraries. Nens de menys de 6 anys. Com està afectant tot això la salut mental, la salut emocional dels nens i de les nenes i, per tant, també de les seves famílies? Avui hem sabut que el govern està treballant en un pla perquè puguin començar a trepitjar el carrer d'aquí a 10 dies. Serien sortides molt controlades, amb uns horaris limitats i controlant, respectant les normes bàsiques de protecció i d'higiene personal. La centralització, ara bé, la centralització de competències, tornem-hi, fa que aquesta mesura no es pugui prendre sense l'autorització del govern espanyol. En tot cas, volem aprofundir en aquest aspecte. Per això tenim al telèfon la psicòloga Alba Alfagem. Alba, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha arribat ja l'hora de flexibilitzar, de deixar sortir o d'alliberar, com deia Ada Colau aquesta setmana en un escrit a la seva pàgina de Facebook, alliberar els nens i nenes d'aquest país?
Clar, el que és evident és que el confinament, a mesura que passen els dies, doncs, bueno, va generant doncs, cada cop més tensió, va generant més angoixa, realment cada cop es fa com més difícil de sostenir, no? El propi confinament passa, i hem passat, no? Tot i tot és una sèrie de fases en la que primer doncs, t'adaptes, bueno, hi ha aquell canvi, com dius, comences a percebre l'incertesa, llavors passes un moment en què t'adaptes a aquests canvis nous, a aquestes rutines noves, i ara és cert que estem en un punt en el que d'alguna forma ja comença a fer-se bastant llarg i feixuc per als adults, però evidentment també per la mainada, no? Llavors, jo crec que és importantíssim, no?, posar-los en el centre, perquè realment jo crec que com a societat hem de tenir molt clar que d'alguna forma tenim l'obligació, no?, d'aquest col·lectiu, que d'alguna forma també són potser doncs, un col·lectiu més vulnerable, perquè pràcticament no tenen veu en les decisions que es prenen i en moltes ocasions ens queden com més relegats en una societat que és molt adultcentrista. Però jo penso que és molt important que posem les seves necessitats al centre, i és evident que necessitaríem, no?, que aquesta mainada, sempre que estigui, evidentment, trobant aquest equilibri i, evidentment, respectant totes les mesures de seguretat, que comencin a poder doncs, a flexibilitzar una mica aquest desconfinament, el confinament, perdó, i d'alguna manera començar a establir pautes. Però clar, s'ha de fer i ho hem de fer molt bé, no? Explicar com ho hem de fer i tenir-ho molt clar.
Aquest apunt que feies ara em sembla molt interessant, Alba, perquè ja sabíem i estàvem demostrant i estàvem intentant revertir que tenim una societat on l'home se situa al centre, no? Tot gira al voltant de l'home, és una societat androcèntrica, i ara també sabem que, a més, és una societat adultocèntrica, no? Que sí. L'home adult o la persona adulta doncs ho domina tot i fa que tot giri al seu voltant, i el que hem fet davant d'aquesta crisi és fer veure que els nens i nenes no existien, perquè els hem amagat.
Clar, els hem d'alguna forma, i és el que diem, és que no és únicament una qüestió de necessitat, és una qüestió de drets, no?, que també tenen aquestes criatures, i d'alguna forma jo crec que hem tingut l'experiència d'una societat que en general ha estat molt responsable, que s'han complert els criteris de confinament. Diuen, molts dels estudis estan parlant del 95%, no?, la població que ha complert amb aquestes pautes, i per tant, d'alguna forma, no?, és allò de dir, bueno, si tenim molt clar com ho hem de fer, per què no podem fer-ho, no? Ara jo crec que també hi ha una mica uns certs dubtes amb què fem, com ho fem, quan ho fem i per què, no? I tot això també, com ho gestionem, jo crec que com a pares, mares, com a adults, i com ho expliquem també a aquestes criatures, perquè d'alguna forma el desconfinament també tindrà un impacte emocional i s'ha d'anar gestionant. A més, tenim unes dades que d'alguns estudis que ens estan arribant doncs, d'investigadors de la Xina, de l'àmbit de la psicologia, que ens estan dient que un terç de la població, i entre ells doncs, un gran nombre de criatures, comencen a mostrar doncs, tot el tema dels símptomes sobre el tema del trastorn d'estrès posttraumàtic. No? Per tant, l'abans possible hem de començar a fer una gestió emocional de tot això. No? I ara mateix doncs, jo crec que és indispensable que comencem a situar, que comencem a escoltar les seves veus, les seves necessitats, i que comencem a respectar els seus drets, i que d'alguna forma jo crec que tenim prous elements com per entendre que probablement, si tenim molt clar com s'ha de fer, a més estem veient els nostres no, els veïns d'altres països europeus com ho estan gestionant i es pot gestionar, no? Llavors jo crec que el quid de la qüestió és no tenir por i sobretot marcar molt clarament com ho hem de fer, no?
Ara deies, s'estan començant a notar, i per tant aquí també segurament es notin aquests efectes a posteriori, no? Aquests estrès posttraumàtic, però ara, a dia d'avui, després d'un mes de confinament per milers de menors, quina factura emocional els pot estar passant tot això?
Clar, ara ens trobem en aquest procés en el que hi ha hagut, doncs, com aquesta acumulació. Nosaltres hem de pensar que si nosaltres, a les persones adultes, no, ja sentim, doncs, tota aquesta acumulació amb les criatures, que en ocasions és cert que tenen una capacitat d'adaptació que diuen molts estudis que és molt superior a la dels adults, tenen una capacitat de resiliència que és admirable perquè, a més, ells i elles viuen el moment, no? No estan tan enfocats ni projectats com nosaltres en el futur. I, per tant, és com més senzill, doncs, la gestió del que els hi va succeint, no? Però sí que és cert que ara comencem a veure, doncs, aquests quadres en els que es comença a evidenciar com més angoixa, però sobretot amb criatures, el que veiem és com aquestes queixes psicosomàtiques. A les criatures els costa en moltes ocasions posar nom o paraules al que senten, no? Llavors què fan? Ho transmeten o ens ho expressen a través del cos, no? Aquestes queixes psicosomàtiques, aquests, per exemple, problemes amb el son, no? Ara hi ha molta gent que veu que la meva criatura es desperta a la nit o el noto que dorm molt intranquil, té molts mals sons o, no? Ells com que canvien, no? D'alguna forma hi ha una evidència que el tema del son està afectat, mals de cap, mal de panxa, tema de controls esfínters també, més irritabilitat, no? Actituds que d'alguna forma pots pensar que fins i tot hi ha hagut un cert retrocés, no? Amb coses, doncs, que semblava que estaven més adquirides. Pot ser que en funció, clar, també varia molt en funció de l'etapa, no? De la criatura o de l'adolescent també, que també és un altre àmbit que també és bastant important que es posi sobre la taula. Però clar, totes aquestes queixes psicosomàtiques el que fan és que d'alguna forma ens estan evidenciant, doncs, que bueno, que hi ha unes necessitats i a més també hem de tenir present que la mainada, els infants tenen realitats molt diferents, ja sigui per on viuen, perquè evidentment, doncs, aquelles famílies que viuen en una casa, que tenen jardí, que la criatura pot sortir fora, tocar-li el sol, que pot córrer, que pot moure's, té una realitat diferent a una criatura que està visquent en un pis de 40-50 metres, que pràcticament no té probablement ni balcó o terrassa, on no li toca ni el sol, on no pot córrer, no pot moure's, o també hem de tenir en compte altres temes, com per exemple la personalitat, no? Com són aquestes criatures? Hi ha personalitats de criatures que són més resilients, que són més expressius, que d'alguna forma, doncs, posen nom al que senten o d'alguna forma tenen més habilitats per gestionar la situació. Hi ha altres criatures que per perfil més psicològic, no? Veiem que tenen més dificultats o potser entorns que tampoc hem d'oblidar, per exemple, entorns en els que hi ha tot un ambient que pot ser, doncs, d'acompanyament, de comprensió, perquè també els adults hem de ser molt més flexibles en aquests moments, o bé entorns on realment hi ha una tensió acumulada, potser fins i tot entorns violents, on realment són olles de pressió, no?, aquestes situacions. Jo crec que, clar, que s'han d'anar posant sobre la taula totes aquestes diversitats de situacions, perquè realment no estem, a vegades, no?, quan prenem decisions, a vegades tenen en compte un determinat tipus de criatura. I és cert que hi ha una diversitat molt, molt gran, i jo crec que sobretot aquestes que tenen aquestes dificultats amb aquests aspectes que hem anat comentant, jo crec que s'han de posar sobre la taula les necessitats evidents que tenen. No?
I a l'hora de decidir com es fan aquestes sortides, quan arribi el moment, si és d'aquí 10 dies, com estudiar el govern, doncs d'aquí 10 dies, perfecte. Però a l'hora de decidir com es fan, quins horaris, quines prioritats, perquè potser caldrà donar prioritats a alguns grups o altres, creus que caldria, per exemple, prestar atenció a aquestes diversitats que tu ara apuntaves i els menors amb unes situacions, amb un entorn més complicat, socioeconòmic més dur, doncs puguin sortir abans o puguin sortir a les millors hores del dia, o puguin sortir més minuts?
Clar, de fet, això seria ideal que es pogués anar, doncs, tenint present aquestes diferències, no? El que passa que són com diferències com més qualitatives i, no sé, la capacitat o la possibilitat que hi hauria. Això seria l'ideal, no? També fins i tot veure, no?, on hi ha més necessitat, menys, a quins entorns es mouen les criatures i a partir d'aquí anar decidint. El que s'ha fet, per exemple, algunes propostes que estan sobre la taula és, per exemple, que els criteris vagin més en funció d'un tema, doncs, tan bàsic i senzill com és per grups d'edat, no? Hi ha gent que planteja de posar sobre la taula, doncs, per exemple, de començar amb aquelles criatures que són menors de 6 anys, per exemple, perquè s'entén que hi ha com molt més, estan més acostumades o més, sí, hi ha com allò que diuen, més vincle amb l'adult i, per tant, estan com més acostumats o acostumades a anar de la mà d'aquesta persona adulta i, per tant, doncs, bueno, no, probablement, no, serà com més fàcil començar començar amb aquest grup. Però clar, llavors també s'haurà d'anar veient una mica doncs, com es pot fer la gestió. També serà diferent en un àmbit rural que en un àmbit urbà, no? Tot això, clar, jo crec que tot això s'hauria de tenir en compte per fer-ho ben fet. I sobretot el que diem, no? Jo crec que el determinar clarament, no? Això, quan ho fem, els dies, les franges, explicar a les criatures per què ho fem d'aquesta forma, perquè, clar, també els hem estat parlant, els hem explicat molt bé que hi ha, no? Que hi ha contes i s'han fet, s'ha explicat de moltes formes el coronavirus i, bueno, jo crec que ells d'alguna forma també estan intentant gestionar un canvi de vida doncs radical, com els adults, però també, d'alguna forma, estan gestionant la por. El fet de tornar a sortir a l'espai públic, evidentment, pot generar més por, també, no? Què passa? I de cop i volta m'estan dient que surto unes hores, de cop i volta em diuen que potser m'he de posar una mascareta, bueno, doncs tot això, jo crec que és molt important que fem com un planning amb aquestes criatures, que els expliquem molt bé què significa desconfinar, que tot això és en positiu, que aquestes sortides no són, perquè, clar, potser poden viure aquestes sortides com algo limitant, fins i tot. Surto però no puc anar al parc. Bueno, doncs plantegem un positiu, no? Però, bueno, està acabant el confinament, això doncs és un pas previ perquè tornem a poder anar al parc el dia de demà o podem tornar a anar a veure els avis o podem, no?, d'alguna forma plantejant-los, però no fer-ho sense parlar-hi prèviament, no? I tenir molt clar això, explicar tots els passos que farem, perquè igual que per nosaltres impactant el primer dia que sortim, posar-nos guants i mascareta, imagineu-vos amb una criatura, amb un adolescent, bueno, doncs tot el que pot generar, no? Doncs crec que tot això és important d'anticipar-nos per evitar aquesta sobrecàrrega emocional que ja porten, doncs que a més, el moment en què surtin doncs, també sigui com un moment que potser els pugui fins i tot generar doncs, una certa por, una certa angoixa. No? Doncs intentar anticipar-nos ajudarà a que la sortida sigui doncs, un espai on podem gaudir, on podem doncs, parlar, on podem començar a observar el cel, podem fer coses plegats, amb tranquil·litat, a l'espai públic.
Quina feinada que se us ha girat, els psicòlegs, Alba, amb tot això. Quanta falta ens fareu, quan tot això... Ja no m'atreveixo a dir passi, sinó que s'estabilitzi.
Sí, sí, sí. Però, bueno, jo crec que és una experiència que tots i totes ens està ensenyant molt. Jo crec que, d'alguna forma, doncs, bueno, haurem d'anar-ho gestionant. Estem tots i totes aprenent, també. I és cert que és una situació de crisi que jo crec que tenim... Que alhora que és una situació molt dura i molt complexa, també té una capacitat transformadora en el sentit que, bueno, que potser podem començar a fer les coses des d'una altra forma, no? Jo crec que abans d'aquest confinament, si algú ens hagués dit ei, tu podries estar un mes a casa teva tancada, probablement tots i totes hem dit ni de conya, no? Però realment ens hem adonat doncs, bueno, que ho hem passat, ho hem fet, ens han sortit, no?, mecanismes, de recursos que no pensàvem que teníem, i tot i que és un procés molt dur i molt complicat, bueno, cada dia és un dia menys, no? Jo crec que, bueno, ja que farem tota la feina que faci falta conjuntament amb tota la societat i segur que ens en sortirem.
Moltes gràcies, Alba. Fins la propera, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.